La Sindicatura de Greuges de l'Hospitalet posa sobre la taula la dificultat d'empadronar-se a l'Hospitalet si la persona que ho sol·liciti no té un domicili fix, una situació que neguen des de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Avui coneixerem el cas de la Mònica, que després de diversos intents ha aconseguit empadronar-se a la plaça Pubilla Casas. Bona tarda. De seguida ens centrem en el cas de la Marta per empadronar-se a la ciutat. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Ajuntament de l'Hospitalet aprova una moratòria d'un any per a la concessió de llicències de nous hotels a la ciutat. La decisió afecta tot el terme municipal de l'Hospitalet, amb l'exclusió de dues zones com l'entorn del Biopol Gran Via i de la Fira i també l'eix de la Gran Via. El Let's Festival celebra el seu 20è aniversari el proper 5 de març amb un concert especial a la Sala Salamandra. Els protagonistes seran la banda barcelonina Dorian, els Stand Still i una tercera banda que es donarà a conèixer uns dies abans. Les entrades ja estan a la venda. I en esports ens centrarem en l'Hospitalet Pioners, que aquest dissabte debutarà a la Lliga Nacional de Futbol Americà. Rebran la visita dels València Firebirds, equips que recentment ha pujat a la màxima categoria.
Creiem que la preparació ha sigut bona, hem fet servir tots aquests mesos i els partits de Copa per arribar en el millor moment ara a la Lliga, i crec que així és, i bueno, a veure ara ja, hem posat tot sobre la taula i esperem que tot surti bé dissabte.
La Sindicatura de Greuges de l'Hospitalet ha posat sobre la taula la dificultat d'empadronar-se a l'Hospitalet si la persona que ho sol·liciti no té domicili fix. És el cas de la Mònica, que després de diversos intents ha aconseguit empadronar-se a la plaça Pubilla Casas.
A la plaça Pubilla Casas, al lloc on l'han empadronada, la Mònica ensenya el document que li ha costat tant aconseguir. És el padró a l'Hospitalet, on consta que viu a l'intempèrie. La Mònica és una persona sense llar i per això no vol ensenyar la seva cara, però sí denunciar la seva situació. Fa uns mesos va quedar-se sense casa i aleshores la van treure del padró. Va provar empadronar-se a l'Ajuntament de Barcelona i també al de l'Hospitalet, on ha viscut la majoria de temps de la seva vida. Al demanar l'empadronament sense domicili fix, és a dir, al carrer, a un primer moment va rebre negatives. Aleshores, va denunciar la seva situació a pàgines de Facebook com l'Hospitalet Informa, a mitjans de comunicació i a la Síndica de Greuges de Catalunya.
Y como yo ya lo había denunciado por Síndic de Greuges de Cataluña toda esta situación, Síndic de Greuges volvió a ponerse en contacto con ellos, yo recurrí a Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Mònica, veïna de l'Hospitalet de Llobregat.
No había salido todavía la noticia de Cataluña Radio y ya me llamó el Ayuntamiento Hospitalet para empadronarme sin domicilio. Cuando supieron que se iba a hacer público esto, en una semana he podido estar empadronada sin domicilio, ¿vale? Cuando esto llevo desde mayo que me están cerrando las puertas y no han sido capaces de empadronarme sin domicilio hasta que yo lo he hecho público.
De fet, la síndica de Greuges de Catalunya va donar la raó a Mònica i va reconèixer el dret d'aquesta veïna de l'Hospitalet a que li empadronin sense domicili fix. El cas de la Mònica no és únic a l'Hospitalet, segons explica la síndica de Greuges de l'Hospitalet, que ja fa temps que denuncia les dificultats que hi ha a la ciutat per empadronar-se. Reconeix que ha conegut més casos com el de la Mònica.
A nosaltres ens han arribat diversos casos a la sindicatura des que estem en funcionament per problemes d'empadronament de persones que viuen al carrer. Però no hi ha discussió, perquè la norma diu que totes les persones que viuen al carrer han d'estar empadronades. Però una persona que viu al carrer té l'obligació de demanar ser empadronat i l'Ajuntament té l'obligació d'empadronar-lo, perquè si no, aquestes persones no tenen drets polítics ni drets socials, o sigui, no poden accedir a cap mena d'ajuda.
Se me han cerrado todas las puertas de servicios sociales, de comedores, de todos los tipos de ayudas que necesites. Al no tener un padrón, no te dan nada. Me he encontrado con las puertas cerradas. No me han dado ni un plato de comida durante meses.
En aquest temps sense una llar, la Mònica ha anat a dormir a les sales d'espera d'hospitals, justament per evitar això, les baixes temperatures que hi ha al carrer. També ha dormit a cases d'amics i coneguts. Ara amb el padró se li obren les oportunitats. Aquesta setmana ja té hora pels serveis socials de l'Hospitalet. Pot accedir a la targeta rosa de transport o rebre una assistència jurídica gratuïta.
Sobre aquesta qüestió, l'Ajuntament de l'Hospitalet nega que es posin dificultats a l'hora d'empadronar sense domicili fix, explicant que hi ha una normativa i que des de fa 2 anys han habilitat un sistema mitjançant el que s'anomena de forma tècnica pseudovia per poder empadronar al carrer, a un vehicle o a una cova, per exemple.
A l'Hospitalet s'han obert en el darrer any més de 51.000 expedients d'alta al padró. D'aquests, més del 97% han estat favorables, s'han denegat l'1,6% i s'han desestimat per manca d'informació i a l'espera de resposta un altre 1%. L'Ajuntament de l'Hospitalet posa d'exemple aquestes dades per demostrar que es deneguen molts pocs casos. Pel que fa a l'empadronament sense domicili fix, es demana un lloc de residència que pot ser una plaça, un carrer o un vehicle a la via pública, el que es coneix com a pseudovia. Això activa les inspeccions per comprovar que aquesta és la residència. A l'Hospitalet, els inspectors fan 3 comprovacions al carrer. Si en una d'elles es troba la persona en aquell punt, s'activa l'empadronament.
Entenem que la persona, si te diu que viu en el carrer o viu en un cotxe o viu, és on realment està residint. Nosaltres tenim l'obligació d'empadronar on la persona resideix habitualment el major part del temps de l'any. Vull dir que jo crec que per la part nostra no obstaculitzem l'empadronament, al contrari. De fet, el que et deia, les inspeccions intenten anar no una vegada, sinó reiteradament en diferents horaris i en diferents dies per trobar la persona. I en el moment que la trobem, la persona s'empadrona.
Si la persona no dona un lloc de residència fixa, aleshores es trasllada el cas als serveis socials municipals, que són els qui faran un informe sobre si s'ha d'empadronar aquella persona. En cas afirmatiu, aquest es faria en el que es coneix com domicili fictici, que l'Hospitalet és el centre d'estada limitada als Alps. Actualment hi ha sobre unes 200 persones empadronades en aquest centre. L'Ajuntament recorda que en els casos d'empadronament sense domicili fix es van fer comprovacions de forma rutinària per veure que la situació no hagi canviat.
L'Ajuntament no concedirà aquest any 2026 cap llicència per construir nous hotels i hotels d'apartament a la ciutat, una mesura que no afectarà, però, les llicències sol·licitades amb anterioritat i que tindrà 2 zones excloses a l'entorn del Biopol Gran Via i de la Fira a la plaça Europa.
Aquesta moratòria té com a objectiu disposar de temps per analitzar l'impacte urbanístic, econòmic i social del sector hoteler a la ciutat.
Nosotros sabemos que los hoteles es una forma de generar actividad económica, de generar ocupación, de una forma también de dejar beneficio económico a la ciudad, pero ha de ser obviamente compatible con un interés prioritario que es disponer de espacio, de vivienda suficiente para las demandas que, como por ejemplo recientemente hemos aprobado el Plan Local de la Habitacha, queda recogido que es una demanda social y por lo tanto es también una prioridad del equipo de gobierno.
També s'estudiarà una possible regulació dels establiments hotelers a la trama urbana de caire residencial.
Nosotros queremos ver cómo está impactando, está teniendo claramente un impacto en aquellos barrios que son fronterizos a la ciudad de Barcelona, en donde ya existe una regulación, y entonces estamos detectando que hay un desplazamiento de esta demanda de oferta. De lo que se trata es de establecer los criterios, la regulación, en qué condiciones estos establecimientos pueden instalarse en la ciudad.
La banda sud de la Gran Via, on s'estan duent a terme les obres del nou Biopol, el nou parc de recerca biomèdica i l'ampliació dels pavellons de la Fira, no es veurà afectada per aquesta moratòria. En el cas del PDU Biopol Gran Via, encara resten pendents els possibles usos hotelers, mentre que pel que fa a la Fira, el projecte ja preveia l'ampliació de l'oferta hotelera. Y encara quedan plazas para ejecutar.
Pero nosotros no podemos mirar hacia otro lado sabiendo que tenemos un equipamiento tan potente como va a ser la Fira, en el que en breve se incorporará el Hall Cero, en donde significará una atracción de actividad económica importante y en aquel espacio es el más idóneo para poder disponer de este tipo de equipamientos de uso turístico.
La moratòria en la concessió de llicències d'obres per a la construcció de nous hotels i hotels apartament dona continuïtat a l'acord assolit al ple municipal del novembre passat de prohibir nous habitatges i apartaments turístics a partir de 2028 i d'allargar un any més la suspensió de llicències per a habitatges d'ús turístic, apartaments turístics i albergs de joventut. A més, també es va acordar la suspensió temporal de llicències per a residències d'estudiants en sòl residencial.
La reforma de les casetes del passatge Pons fa un pas més. L'àrea metropolitana de Barcelona ha licitat un contracte per adjudicar les obres d'aquests edificis que, en principi, s'haurien de convertir en 5 habitatges de caràcter social per a gent gran. En total, es destinaran 1,2 milions d'euros a la rehabilitació d'aquestes casetes centenàries, que estan catalogades com a bé d'interès cultural local. Les obres podrien començar a inicis del segon trimestre d'aquest 2026. L'Ajuntament va adquirir aquests habitatges ara fa 10 anys i el projecte recull de passar de 9 casetes a 5. Segon dia avui de la vaga de metges, el sindicat Metges de Catalunya denuncia la situació de pressurització que pateixen els facultatius i exigeixen millores laborals i salarials també, així com un estatut marc específic per a la professió.
Els metges tornen al carrer. El col·lectiu està de vaga per denunciar un sistema sanitari que està al límit i la precarització en què es troben. Asseguren que no es tracta d'un conflicte laboral i prou, sinó que la situació té conseqüències directes sobre la qualitat assistencial que s'ofereix als pacients. Els CAPs en són un exemple.
A nivel de paciente perjudica mucho. Vale, sí, se dan citas del día, que son visitas de urgencias, pero las visitas de urgencias atiendes el motivo de la urgencia sin más. La atención al paciente crónico o paciente crónico complejo requiere pues, eso, una visita que es larga y esto, claro, que te den para un mes, mes y medio, pues no es lo más adecuado, pero hay pocos recursos, hay pocos médicos, la especialidad de medicina de familia ha dejado de ser una especialidad atractiva.
Reivindiquen millores laborals i organitzatives, com que s'acabin les guàrdies de 24 hores i unes jornades laborals que qualifiquen d'extenuants, així com comptar amb un conveni propi per als metges. De moment, asseguren, no hi ha hagut cap resposta per part del Departament de Salut.
Estas condiciones pueden comprometer la calidad asistencial, como cuando hemos hablado de las guardias, ¿vale? El sistema sanitario catalán está al límite, ¿vale? Y por nuestro sobreesfuerzo lo estamos manteniendo, pero yo creo que es momento de decir basta, ¿no? Queremos, pues eso, mejoras urgentes y sustanciales que mejoren nuestras condiciones laborales. Y por último, tener un estatuto propio, un estatuto médico, un convenio médico, llamémoslo como queramos, para negociar nosotros nuestras condiciones laborales.
Estas protestas continuarán. Continuaran mentre no es posi fil a l'agulla, mentre no hi hagi una interlocució franca i mentre les metgesses i metges d'aquest país no puguin tenir una interlocució per negociar. El que li recomanava la consellera és que agafi el toro per les banyes, perquè si no, el millor que pot fer és apartar-se i plegar.
Aquesta és la tercera convocatòria de vaga dels metges. La darrera va ser el 9 i 10 de desembre.
Ja estan en marxa els treballs de conservació i manteniment de la façana de l'Ajuntament. Es tracta d'una primera fase on es repararà el revestiment. S'eliminaran també les humitats i es reconstruiran alguns elements ornamentals. I és que al llarg dels anys la façana s'ha anat deteriorant i pateix diverses patologies i humitats que afecten també a les parets internes. Aquesta actuació té un cost de 250.000 euros i s'allargarà unes 16 setmanes. Durant aquest temps es podrà continuar accedint a l'edifici per la porta principal. Amb aquesta actuació la façana estarà enllestida per a la pròxima fase, una intervenció integral de restauració patrimonial prevista per als propers anys. L'edifici de l'Ajuntament està protegit i catalogat al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l'Hospitalet. L'Auditori Barradas s'ha acollit la jornada d'intel·ligència emocional a l'aula, una sessió per donar recursos en la matèria a la comunitat educativa. La conferència ha estat impartida per Sergi Vidal, un mestre i veí de l'Hospitalet, que ha creat un projecte per millorar el clima emocional a les escoles i també afavorir l'aprenentatge. La iniciativa ja s'aplica a centres educatius de diversos països.
Autoconeixement, autocontrol, motivació, empatia i habilitats socials. Aquestes són les 5 dimensions socioemocionals que avalua un test dissenyat per Sergi Vidal, psicopedagog i mestre del Col·legi Pare Enric Dussó, al barri de Bellvitge. L'anàlisi té l'objectiu de detectar àrees de millora en l'àmbit de la intel·ligència emocional per treballar-les als centres educatius i reduir conflictes, millorar el clima a les aules i afavorir l'aprenentatge.
La primera escola que va participar en la investigació és el Col·legi Pare Enric Dussó, de Bellvitge. A partir d'aquí l'hem estat extrapolant a moltes escoles, l'hem estat portant per tot el món. Ja són més de 40 centres, 5 universitats, més de 7.400 persones de 11 països diferents.
La base del projecte de Vidal, Educació amb emoció, és el test d'intel·ligència emocional a partir del qual s'elaboren tres informes, un per l'escola, un informe de grup pels docents i un document per a cada alumne amb els seus resultats i algunes accions de millora per a cada competència. L'objectiu és personalitzar l'aprenentatge, que els estudiants coneguin els seus àmbits de millora personals i que els mestres sàpiguen què han de treballar amb cada grup. La iniciativa acompanya els docents en aquesta segona fase amb formació especialitzada i, segons explica Vidal, el seu impacte és molt significatiu.
Quan apliquem programes d'intel·ligència emocional a les escoles, reduïm entre un 20 i un 40% els casos de bullying. El rendiment acadèmic millora un 11% i, a més, aplicat al professorat, redueix els nivells d'estrès entre un 15 i un 25%.
Educació amb emoció ha estat reconegut internacionalment amb guardons com el LearnUp 2025. A través de conferències com aquesta, el projecte continua donant-se a conèixer a més centres i entitats educatives nacionals i internacionals.
L'hospitalenc Christian Hill és el nou president de la FAPAES, la Federació de Famílies d'Alumnes de Secundària i Estudis Postobligatoris No Universitaris de Catalunya. Un càrrec que afronta amb moltes ganes i també amb molts reptes.
La reforma integral de les escoles que es troben en situació d'emergència a la ciutat i treballar la matrícula viva són dos dels reptes de Christian Hill, nou president de la FAPAES, la Federació de Famílies d'Alumnes de Secundària i Estudis Postobligatoris No Universitaris de Catalunya. El nou president de la FAPAES ha destacat també que la matrícula viva i la transitabilitat actual són altres de les problemàtiques en les que hi ha que posar el focus.
Tenim una matrícula viva enorme i una transibilitat, que en parlem poc, una transibilitat molt gran. Hi ha uns 1.000 alumnes que entren i surten durant el curs. És a dir, que de matrícula viva en tenim uns 3.000, però que es quedin són uns 2.000. Això és un trasbals per qualsevol aula i per qualsevol mestre, perquè quan ja està començant a treballar i a dinamitzar activitats amb un grup d'alumnes, de cop i volta li canvien el perfil de l'alumnat i hi ha uns que se'n van i uns altres que entren.
A l'Hospitalet només un 50% de les escoles i instituts tenen una associació de famílies d'alumnes, l'AFA, i moltes d'elles no formen part de la FAPAES. Això fa que perdin oportunitats i recursos.
A més, hi ha zones determinades on les AFAs són inexistents o l'activitat que fan és molt petita. Des de la federació el que pretenem precisament és empoderar aquests centres que no tinguin AFA perquè en constitueixin una i sobretot a les que estiguin funcionant donar-los eines i facilitar-los tot el que siguin tramitacions i tot el que siguin possibles activitats a poder desenvolupar per poder tenir una activitat major del que tenen ara mateix.
La construcció de nous instituts a la ciutat, reforçar el professorat per reduir ràtios i impulsar mesures per garantir l'educació inclusiva a les aules són altres dels punts en els que la FAPAES treballarà de cara al futur.
El Let's Festival celebrarà el seu 20è aniversari el proper 5 de març amb un concert especial a la Salamandra. Els protagonistes seran la banda barcelonina Dorian, els Stand Still i una tercera banda que es donarà a conèixer uns dies abans. La nit està pensada com una celebració compartida de la trajectòria del festival i de les bandes que han crescut amb ell al llarg dels anys. Les entrades ja estan a la venda al web del festival. I aquest dissabte l'Hospitalet celebra la novena edició de la Ruta Croquetaire, una oportunitat per degustar les diverses elaboracions que s'hi presentaran.
La croqueta de pulled beef de la cantonada de la Júlia és una de les que es podran provar a la novena Ruta Croquetaire de l'Hospitalet. Aquest dissabte arrenca l'esdeveniment on hi participen quatre locals de la ciutat amb propostes úniques d'aquest producte tan arrelat.
La croqueta és la de pulled beef. Pues creo que esta nos gusta a nosotros también mucho y está muy buena porque tiene bastante consistencia de carne, de como le gusta a la gente que haya un poco de como se dice, de carne, de chicha, ¿no? ¿Cómo es que le dice?
Radical Burger també participa en la ruta, apostant per una creació 100% artesanal i que es desmarca de la resta.
La nostra croqueta és una croqueta de bolets amb tòfona i brí. L'elaboració de la nostra croqueta és artesanal 100%, llavors fem una base que és com utilitzem el mateix bolet per fer un líquid que utilitzem com a substitutiu de la llet. No el 100%, però gran part del líquid de la llet, del que seria la llet de la beixamel, és el bolet.
La ruta croquetaire s'ha convertit en un aparador per a aquests establiments.
Espectacular, porque así nos conoce más gente, viene más gente al local y bueno, y sobre todo, como te digo, es un placer atenderlas, prepararlas y ofrecerlas a la gente.
Ens aporta bastanta publicitat, perquè hi ha gent que no ens coneix com a hamburgueseria com tal, però el tema de participar en rutes de plats que no siguin ja d'hamburgueseries, que hi ha tapes d'hamburgueses com de croquetes que tenim nosaltres, llavors aporta més visió d'un públic que potser no ve només per les hamburgueses.
Per degustar aquestes delícies només caldrà acudir a un dels establiments i per 3,50 € es podrà provar la croqueta amb una canya de cervesa o aigua.
Fa unes setmanes que la vam veure exposar la seva obra al Centre Cultural La Bòbila i avui hem volgut descobrir més sobre aquesta artista instal·lada al Districte Cultural. Ella és la maga, il·lustradora i muralista.
Jo sóc la maga, sóc il·lustradora i muralista. A més, faig tallers i bueno, tinc un estil així més d'il·lustració, amb molt de color. I bueno, faig temes molt diferents, la diversitat, m'agrada molt diferents cultures, també una mica fantasia, no sé, barrejo una mica. I també m'inspiro doncs, en el hip-hop, tot l'art urbà que vaig veient. M'agrada que, com explicar igual alguna història, pot ser que sigui que ho he pensat abans o potser simplement estic improvisant el que m'agrada, però normalment sempre hi ha personatge. I així, molt de color i la línia, que m'encanta fer la línia. Com m'agrada també tractar molts temes, també fins i tot encara que sigui feina, si és una feina que realment està alineada amb els meus valors, no? O sigui, doncs he fet coses feministes o sobre contra el racisme o sobre la diversitat sexual i de gènere. Penso que hem d'ajudar per aquestes coses i, per tant, per mi està bé. A la gent li ha agradat veure. Depèn també de l'estil. Per exemple, a la gent li agrada molt més un realisme que les lletres de grafiti, per exemple, si no estàs conficat, com que a la gent li costa més, per exemple. Però jo crec que sempre ha agradat. És veritat que ara, en aquests anys, s'ha posat molt més de moda i s'estan fent moltes més propostes d'art urbà. Clar, depèn també on pintis, depèn del que pintis. Hi ha ciutats que han estat més obertes a fer murals que d'altres. Jo sóc d'Esplugues i bueno, tinc un mural allà i no tenen moltes coses. En canvi, al voltant, aquí a Hospitalet, de Cornellà, Sant Feliu, doncs tenen molts murals. Depèn també dels governs o qui estigui i si volen com fer projectes de mural. Que hem de recolzar més l'art perquè a tots ens agrada qualsevol tipus, però hem de fer que sigui de veritat professional i que es pugui viure d'això en aquest país.
La Lliga Nacional de Futbol Americà s'iniciarà aquest dissabte. L'Hospitalet Pioners debutarà a casa contra els València Firebats, equip acabat de pujar a la màxima categoria.
Arriba l'hora de la veritat per a Pioners, que després d'una pretemporada llarga i la disputa de la Copa d'Espanya, per fi inicia la Lliga Nacional de Futbol Americà. Una competició en la qual tenen dipositades moltes esperances i que tindrà el tret de sortida aquest dissabte a casa contra els València Firebats.
Creiem que la preparació ha sigut bona, hem fet servir tots aquests mesos i els partits de Copa per arribar en el millor moment ara a la Lliga i crec que així és i bueno, a veure ara ja hem posat tot sobre la taula i esperem que tot surti bé dissabte.
Un partit que com passa moltes vegades en els inicis de temporada té moltes incògnites. La informació sobre els València Firebats és escassa i per això l'Hospitalet Pioners vol centrar-se en ells mateixos.
La preparació que estem fent és una mica en base a el que creiem que poden fer, però ja et dic, no sabrem res, haurem d'estar haurem de ser capaços de, si donat el cas, ajustar dins del partit, perquè bé, creiem que faran una cosa, però bueno, no podem estar del tot segurs, perquè bueno, és la primera jornada, no tenim res d'ells, que no sigui la final de l'any passat de la sèrie B.
Víctor Martín ja podrà comptar amb els fitxatges estrangers, els imports. Braxton Hughes, Antonio Alzheimer i Mauricio García estaran disponibles dissabte.
La base de l'equip pues, és la nostra, la gent d'aquí, però quan portes uns imports és perquè et puguin ajudar a fer aquest salt de qualitat i que t'ajudin a decidir partits, a guanyar partits. No? Al final aquest és l'objectiu i pel qual els portes. I la veritat és que la forma de ser, que se'ls els nota que tenen moltes ganes d'estar aquí, han fet un esforç ells també per estar aquí, i la veritat és que estem molt contents per ara, de la seva actitud i també de la qualitat de jugadors que hem vist amb el poc temps que hem estat amb ells.
El partit entre l'Hospitalet Pioners i els València Firebat serà aquest dissabte a les 3 de la tarda al Complex Esportiu Municipal L'Hospitalet Nord.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La Sindicatura de Greuges de l'Hospitalet posa sobre la taula la dificultat d'empadronar-se a l'Hospitalet si la persona que ho sol·licita no té domicili fix, una situació que neguen des de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Avui hem conegut el cas de la Mònica, que després de diversos intents ha aconseguit empadronar-se a la plaça Pubilla Casas. L'Ajuntament aprova una moratòria d'un any per a la concessió de llicències de nous hotels a la ciutat. La decisió afecta a tot el terme municipal de l'Hospitalet, amb l'exclusió de dues zones, com és el cas de l'entorn del Biopol Gran Via i de la Fira i l'Eix de la Gran Via. El Let's Festival celebrarà el seu 20è aniversari el proper 5 de març amb un concert especial a la Salamandra. Els protagonistes seran la banda barcelonina Dorian, els Stand Still i una tercera banda que es donarà a conèixer uns dies abans. Les entrades ja estan a la venda. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, lelacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.